Bon dia a tothom, són les 9. És dissabte 19 d'agost de 2023. El sol ha sortit fa poc més de dues hores per l'Alt Empordà, Cadaqués, i no es pondrà fins que faltin 9 minuts per les 9 del vespre en punt per Alcanar, a l'altre extrem del país. Un país que avui entra en plena onada de calor, la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Sí, sembla mentida, però és la primera, i és que fins ara havíem tingut episodis de pics de calor molt importants, certament, però aquest cop les temperatures extremes es quedaran més de 3 dies seguits, i això ho convertirà oficialment en aquesta primera onada. Una calorada que entra avui sobretot a les comarques de Ponent, amb màximes que poden fregar els 40 graus, a les comarques de Lleida i també de l'Ebre, però que demà s'ampliarà a tot el país i que arribarà al seu màxim entre dilluns i dimarts. De seguida ho ampliem amb el Gori Massip. Un dissabte en què encara arrosseguem els dubtes i incerteses que ens ha deixat els acords que dijous van permetre l'elecció de Francina Armengol com a nova presidenta del Congrés espanyol. Dubtes com ara si aquest cop la comissió d'investigació dels atemptats sí que serà una realitat amb tots els ets i uts. Fins ara recordem que els partits majoritaris del Congrés sempre han vetat donar explicacions sobre els vincles del CNI amb l'imam de Ripoll, al·legant que és informació classificada. Dubtes també pel que fa a la investigació del cas Pegasus. La Comissió Europea, que se n'ha encarregat fins ara, s'ha queixat per activa i per passiva de la poca col·laboració que hi ha posat fins ara l'Estat espanyol. I uns dubtes que comencen a arribar també, i malgrat l'eufòria inicial generalitzada, pel que fa al reconeixement del català, el gallec i el basc com a llengües oficials de la Unió Europea. Diversos mitjans i especialistes han començat a avisar en les últimes hores que el procés per obtenir aquesta oficialitat potser serà més llarg i complex del que segurament es va voler pintar en un inici. Que ningú es pensi, doncs, que el 19 de setembre, que és quan es reuneix el Consell de la Unió Europea, tot quedarà dat i beneït. Tot apunta que aquesta data serà només la que, data en qüestió, es posarà sobre la taula dels 27, però que el camí per arribar-hi s'assemblarà més a una carretera secundària, d'aquelles que van vorejant la costa amb revolts infinits, que no pas a una autopista. O, en cas que sigui una autopista, serà de les que tenen peatges. I cada cop sembla més clar també que d'intents per boicotejar aquesta oficialitat no en faltaran. Ciutadans, per exemple, no esperant ni 24 hores ni a saber si l'acord té algun tipus de lletra petita per córrer a demanar a la resta d'estats que s'hi oposin. Ciutadans, aquell partit desaparegut ja del Congrés, un partit que cada cop és més residual a més comunitats i que utilitza ara el debat de l'oficialitat de les llengües a l'Estat com ara una nova estratègia de màrqueting. Un intent més d'intentar sortir d'aquesta marginalitat política, altre cop amb la llengua al punt de mira, altre cop exprimint la mateixa fórmula que anys enrere ja els va catapultar de manera tan pronunciada i sobtada com després també ho va ser, de pronunciada i sobtada, la seva caiguda. I de fet, segurament, si alguns dels estats que han d'avalar aquesta oficialitat del català, del basc i del gallec a la Unió Europea tenen dubtes, no serà perquè els ho avisi Ciutadans, sinó per la seva pròpia trajectòria política davant de les llengües regionals minoritàries o minoritzades. I donarà suport a França, per exemple, sense anar més lluny, un estat hipercentralitzat, també lingüísticament, que fa només 4 dies vetava que es pogués parlar català als plens ajuntaments de la Catalunya Nord o que ha prohibit a uns pares posar un nom occità al seu fill, Artús, perquè incluïa un accent tancat a la lletra U. Però no només per part de França, que segurament és on més s'està posant el focus. D'estats amb llengües minoritàries no reconegudes a la Unió, n'hi ha molts d'altres. Per tant, serà realment un pur tràmit, com s'ha intentat presentar des d'alguns sectors, l'aprovació de l'oficialitat per unanimitat d'aquests 27 estats membres de la Unió. Hi ha opcions que la proposta de l'estat espanyol fracassi un cop arribi al Consell de la Unió Europea? I fins i tot, el govern espanyol ha acceptat fer la petició tal com demanaven els partits independentistes catalans, conscient que potser mai s'arribaria a executar aquesta oficialitat? Preguntes que intentarem respondre aquest matí al Via Lliure amb l'expert en política lingüística a Europa, Vicent Climent Ferrando. Vinga, va, que passen gairebé 5 minuts de les 9 del matí. Sou al territori del cap de setmana, això és el Via Lliure de RAC1.
A RAC 1, Dia Lliure, amb Eudald Martín.
I a aquesta hora del matí la Marina Arbós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Marina?
Doncs pendents dels termòmetres, perquè avui Catalunya entra en la primera onada de calor de l'estiu. Encetem un cap de setmana en què farà calor extrema arreu del país i les altes temperatures es poden allargar com a mínim fins a mitjans de setmana. Les màximes durant aquesta onada seran d'entre 39 i 41 graus i a tot això els pantans han perdut l'aigua que van recuperar amb les pluges de la primavera. Així, les reserves de les conques internes cauen per sota del 25%. És el nivell més baix en 15 anys.
Dilluns el rei començarà la ronda de contactes per triar qui proposa per intentar aconseguir la investidura. Un gest que normalment és purament protocolari, però que aquesta vegada es presenta més incert que mai perquè tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo volen intentar ser presidents. Per la seva banda, els partits independentistes ja han deixat clar que per ells l'amnistia és una línia vermella a l'hora de fer qualsevol investidura.
I ja han arribat els primers intents per evitar que el català es consideri una llengua oficial a la Unió Europea. Perquè la proposta tiri endavant cal que s'aprovi per unanimitat, i ahir a la tarda Ciutadans ja va enviar una carta a tots els estats membres avisant que el català, l'euskera i el gallec no són llengües oficials a l'estat espanyol. Per això els demana que s'abstinguin. Més enllà d'això, hi ha estats que a priori tampoc no ho veurien amb bons ulls, una reforma d'aquesta mena i que podrien arribar a oposar-s'hi. Un de clar és França, per la seva històrica animadversió per les seves llengües regionals.
I aquest és un cap de setmana clau pels bombers que treballen per exigir l'incendi a Tenerife, i és que les condicions climatològiques a l'illa es complicaran per la pujada de les temperatures. De moment, les flames han arrasat 5.000 hectàrees en un perímetre de 50 quilòmetres i en les últimes 24 hores, però és veritat que l'incendi no ha crescut amb la mateixa força que ho va fer durant els primers dies.
I avui coincideixen dues festes majors a Barcelona, les de Sants, que comencen aquest vespre, i les de Gràcia, que encara en els seus últims 3 dies d'una edició que, segons els veïns, ha concentrat massa gent als carrers. En canvi, els veïns de Sants esperen unes festes menys massificades. Al barri hi haurà 12 carrers engalanats i més de 400 activitats. El tret de sortida de tot plegat es donarà avui al vespre amb el pregó a càrrec d'Elèctrica d'Arma.
Als esports, el Barça no ha pogut inscriure els jugadors pendents per al partit de demà contra el Cádiz. Com que no hi ha hagut sortides noves, no s'ha generat prou espai salarial perquè jugadors com Marcos Alonso o Iñaki Peña puguin estar disponibles a la Lliga. Xavi, que no podrà ser a la banqueta per l'expulsió al camp del Getafe, no tindrà disponibles Araujo per lesió, ni Rafinha, també sancionat per la vermella que va veure la jornada passada. A la resta de la primera divisió, el Girona també jugarà demà i avui ho farà el Real Madrid al camp de l'Almeria. A segona, l'Espanyol s'estrena a casa contra el Racing de Santander a 8:15 del vespre i en directe per RAC 1. En futbol femení, la selecció espanyola afronta l'últim dia de preparació prèvia a la final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Ara mateix el seleccionador Jorge Vilda i la blaugrana Irene Paredes estan parlant en roda de premsa i després l'equip farà un entrenament. Demà el partit arrencarà a 12:00 i el podreu seguir des d'un 15:15 abans en una transmissió especial que us oferirà RAC 1.
I pel que fa al temps, el dissabte ha començat amb núvols baixos a la costa prelitoral que s'han d'anar esqueixant al llarg del matí i avui hem d'esperar sol, només amb alguna nuvolada de tarda que podria arribar a deixar algun ruixadet local a punts del Pirineu. Sobretot hem d'esperar calor, amb màximes que avui ja fregaran els 39 o 40 graus a ponent en un dissabte en el que donarem inici a un nou episodi d'aquesta calor amb uns termòmetres desbocats, almenys fins a mitjans de setmana.
I què farem avui al Dia Lliure, Josep Moragues?
Farem tertúlia amb Abel Riu, Susana Cuadrado i Alejandro III. Parlarem amb l'expert en política lingüística Vicent Climent Ferrando per saber les possibilitats reals que hi ha de que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea. A partir de les 11 aprofitarem que és la setmana amb més festes majors en tot l'any per parlar sobre que cada vegada hi ha més queixes dels veïns pel soroll que provoquen. Ho farem amb l'escriptor Amadeu Carbó i el doctor Francesc Roca Ribas. Repassarem estrenes amb Mariona Borrull. A partir de les 12 descobrirem l'altra cara de l'estiu amb Anna Bertran i després música amb el nostre algoritme humà, el Ferran Urriols. A l'una del migdia, l'Edu Pujol continuarà el seu quadern d'estiu. Avui ens explicarà com li va anar fent ioga sobre d'una paddle surf. Tot això el dia que sortegem 4 entrades per anar al mirador de Torre Glòries a Barcelona. Per entrar al sorteig heu de respondre a aquesta pregunta. Quin invent encara no existeix, però s'hauria d'inventar? Ens ho podeu dir al nostre WhatsApp al 606-256-439, al nostre Instagram, on tenim una story, o al nostre Twitter, @vialliure.
Passen 9 minuts de les 9 del matí. I Catalunya entra, encara que sembli mentida, en la primera onada de calor d'aquest estiu. We'll be right back. De seguida parlem de les novetats en les negociacions per la investidura estatal, de l'oficialitat del català a Europa i també de l'última hora de l'incendi de Tenerife, que ja ha arrasat més de 5.000 hectàrees. Però abans, és cert, aquest estiu del 2023 ha estat fins ara un estiu molt calorós, amb molts dies de temperatures extremes, rècords històrics registrats pels termòmetres, ho recordareu, els 45 graus a l'Empordà d'ara fa un mes, que van ser la temperatura més alta registrada mai a Catalunya. Però tot i així, fins ara no havíem tingut encara cap onada de calor. És a dir, que aquestes temperatures altíssimes encadenessin més de 3 dies seguits. Avui, després de 4 pics de temperatures molt extremes durant l'estiu, finalment sí que arrenca un episodi que s'allargarà uns quants dies. Ara veurem quants. La calor serà especialment intensa a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, mentre que demà les temperatures pujaran a tot Catalunya. Les màximes durant aquesta onada seran d'entre 39 i 41 graus. És a dir, que no seran temperatures rècord com fa unes setmanes, però la calor sí que serà molt més persistent que en altres episodis extrems. Per parlar de tot plegat tenim el Gori Massip, el nostre meteoròleg. Bon dia, Gori.
Bon dia.
A veure, finalment això, entrem en aquesta onada de calor. Per la gent que ho tingui clar, quina diferència hi ha entre aquests pics de calor que hem tingut fins ara i aquesta onada de calor a la que entrem ja avui a Catalunya?
Doncs la clau és la persistència d'aquesta calor. Fins ara havíem tingut diverses batzegades que eren efímeres, pujava la temperatura un o dos dies, però ràpidament tornava a baixar. I aquest cop, tot i que sembla que les temperatures no seran tan elevades pel que fa a la intensitat, sí que es mantindran a la banda alta almenys durant 4 o 5 dies.
I per tant, doncs, aquesta onada de calor fins quan es podria allargar? Dius 4 o 5 dies? Estem parlant de dimecres, dijous?
Sí, si fem una mica de cronologia de com pot evolucionar aquestes temperatures, avui ja trobarem màximes que poden fregar aquests 39-40 graus cap a Ponent, especialment cap a les comarques de Lleida. Demà diumenge aquesta probabilitat d'arribar als 40 augmenta i els valors de 35, 36, 38 de màxima s'estendran també a molts altres punts a l'interior. I entre dilluns i dimarts arribaríem als valors màxims d'aquesta onada, que no han de ser rècord, però sí que portaran els termòmetres fins als 41, 42, a Ponent, interior de la Vall de l'Ebre, però també es poden assolir els 40, per exemple, a punts de la Catalunya central o de l'interior de les comarques de Girona. Dimecres ja podrien recular un pèl, però encara trobaríem màximes per damunt dels 40, i sí que entre dijous i divendres clarament una contundent baixada de les temperatures que donaria fi a aquest episodi.
Déu-n'hi-do, però aquests 4-5 dies amb temperatures fregant o fins i tot superant aquests 40 graus en alguns punts del país. I en aquest context, per tant, de calor extrema, també caldrà estar molt atents al perill d'incendi. Avui el risc és alt o molt alt, la Generalitat ha activat el nivell 2 del Pla Alfa, 24 comarques, principalment de Ponent, de la Catalunya central, a l'interior de Tarragona i també a la costa de Barcelona i l'Empordà. Gori, a quines condicions meteorològiques hi haurà aquestes zones i on hem d'estar més atents a aquest perill d'incendis?
Doncs haurem de vigilar especialment cap a Ponent i a l'interior de les comarques de Tarragona, perquè en aquests sectors on avui la temperatura s'enfilarà més amb ganes i la humitat a les hores centrals del dia pot baixar fins a un 30%. A més, en aquests sectors, durant la tarda pot entrar una mica de vent, amb algunes ratxes de fins a 40 km per hora, i per tant, doncs, haurem de vigilar. A la costa, en canvi, un ambient més humit, una temperatura menys alta, però amb aquesta sequera acumulada molt important, i per tant, tampoc podem abaixar la guàrdia.
Perfecte, doncs després ho ampliem, Gori, moltes gràcies.
Fins ara.
Un minut i seran un quart de 10 del matí i amb aquesta calor la sequera persisteix. Atenció a la dada, perquè els pantans ja han perdut tota l'aigua que van recuperar amb les pluges del maig i del juny. Les reserves de les conques internes estan de mitjana al 25% de la seva capacitat, que és igual com estaven ara fa 3 mesos. En alguns casos, però, els nivells són fins i tot encara més baixos i ja són els pitjors que els mínims que hi va haver a la sequera de l'any 2008. És el cas, per exemple, del pantà de Darnius-Boadella, a la conca de la Muga, que ara es troba al 18%, que és el nivell més baix en 15 anys. La situació, doncs, torna a ser molt crítica. També els embassaments de la conca de l'Ebre, que de mitjana estan al 35% en casos com ara el del pantà de Rialp, amb les reserves per sota també del 18%. El consum d'aigua durant els estius s'ha menjat ràpidament aquests 5 punts que les reserves havien pujat amb les pluges. Tot i així, llegim avui al diari Ara que aquest any els pantans s'han buidat a un ritme més lent que l'any passat. Aleshores, al juliol, les reserves van baixar 11 punts, mentre que aquest any ho han fet fet menys de 3 i les pluges d'un any a l'altre han estat molt semblants, per tant, no han afectat substancialment. El que sí que no hi ha hagut aquest estiu són les típiques tempestes de tarda i les capçaleres dels rius, i això fa que aquestes capçaleres, com ara les del Ter, les del Llobregat, també tornin a estar sota mínims. Aquesta situació repeteix també a la capçalera del Segre, on el cabal ecològic del riu s'incompleix de forma generalitzada en molts trams, i no només per culpa de la sequera, sinó també per l'excés d'ús d'aigua. Els agents rurals han fet una vintena d'inspeccions durant l'estiu per comprovar si el volum d'aigua compleix els mínims i han constatat que hi ha trams que estan pràcticament secs. El subinspector dels agents rurals, Joan Baraut, remarca que la situació és bastant crítica en algunes parts i això posa en risc la flora i la fauna del riu. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
L'incompliment d'aquests cabals ecològics, que són cabals ecològics mínims, comporta de que no puguin sobreviure la fauna i flora associada amb aquests ecosistemes. El fet d'incomplir-los doncs, fa que no puguin sobreviure i que s'hagin d'organitzar, per exemple, rescats de fauna piscícola per portar-los aigües amunt, aigües avall, on la mena d'aigua sigui estable i permanent i pugui garantir aquestes condicions mínimes de vida.
I amb aquesta sequera, el nombre de poblacions amb restriccions en el subministrament d'aigua continua creixent. Els talls arriben ara també a pobles de la Cerdanya. A partir d'avui, a Bellver de Cerdanya es tallarà l'aigua durant les nits des de les 11 fins a les 7 del matí. També a Alp, Aigües de Barcelona ha alertat que la situació és límit i, de fet, un centenar de veïns ja es van quedar dijous sense aigua. Però arreu del país hi ha municipis amb restriccions per aquesta manca d'aigua. Al Pallars i a l'Alta Ribagorça, els pobles que tenen restriccions d'aigua ja tenen assumit que no recuperaran el servei habitual, almenys fins que acabi la temporada turística. Són una desena de pobles molt castigats per la sequera i que durant l'estiu dupliquen o fins i tot tripliquen el nombre d'habitants. És per això que els ajuntaments no preveuen deixar enrere aquestes mesures fins que marxin els turistes pel Prats.
És el cas dels nuclis de Figuerola d'Orcau, Benavent de la Conca o Cubet, a Isona, al Pallars Jussà, també a Sarroqueta i a les Bordes, que pertanyen al Pont de Suert. Les alcaldesses d'aquests dos municipis, Yolanda Ferran i Janina Vella, expliquen a RAC1 que necessitaran cisternes d'aigua com a mínim fins al setembre. És quan creuen que marxaran els últims visitants i afegeixen que ja han posat fil a l'agulla per millorar la seva xarxa d'aigua.
Millorar captacions de dos pobles o tres, fer pous i també millores en la xarxa de distribució.
Una gran bassa d'aigua perquè en els moments on no hi ha tant consum o hi ha més pluviometria es pugui omplir aquesta bassa i ens serveixi per abastir l'aigua a les temporades que no n'hi ha tanta. Si renovem la xarxa d'aigua i a més tenim un punt on en podem emmagatzemar, el problema pràcticament desapareixeria.
A part d'Isona i el Pont de Suert, a la demarcació de Lleida hi ha tres pobles més que necessiten cisternes per omplir els dipòsits. Són les Masies, a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, Estorm, a Sant Esteve de la Sarga i Erdo, a Sarroca de Bellera.
Un dels problemes a l'hora de controlar la despesa d'aigua per part d'alguns ajuntaments és el frau. I en aquest sentit, a Figueres han iniciat una campanya per incrementar-ne la detecció, que ja comença a donar resultats. Els Mossos d'Esquadra han detectat 26 casos de frau en el subministrament d'aigua i 49 contractes amb impagaments. Calculen que les factures d'aigua pendents per pagar ronden en conjunt uns 50.000 euros. En total han inspeccionat poc més de 100 cases i una quarta part tenien l'aigua punxada. I la sequera passa factura també al sector de la jardineria. Ara mateix les restriccions d'aigua només permeten regar per al manteniment d'arbres i plantes. En aquest context, el sector està quedant pràcticament sense nous projectes de jardins. En els últims mesos han rebut una allau de clients que els demanaven retirar la gespa per la falta d'aigua i, de fet, adverteixen que el model de jardí actual té els dies comptats. Reconeixen que la gespa no és una planta adaptada a la nostra climatologia, Aurora Rodríguez.
El gremi de jardineria alerta que la gespa típica dels jardins privats necessita massa aigua per sobreviure. Asseguren que és més pròpia del clima anglès i que fa anys que n'hauríem d'haver prescindit. En parla RAC1 el seu president, Miquel Marín.
La gespa és una importació d'Europa, on tenim una pluviometria, on hi havia una pluviometria molt més elevada. Per tant, és quasi un element de luxe en aquest sentit.
També a RAC1, l'expert en jardineria sostenible, Mercè Torres, veu imprescindible adaptar-se a la nova realitat apostant per plantes mediterrànies que no necessiten tant manteniment com arbustos com són el romaní o l'heura.
És un canvi de mentalitat, no? Vivim en una regió mediterrània on les gespes no és el que va d'acord amb el nostre clima, sinó que nosaltres tenim una vegetació més de planta superpositiva. Llavors jo crec que el jardí hauria de reflexar el paisatge de l'entorn.
proposen adaptar el terreny i el rec per fer jardins amb més zones de pedres que puguin combinar aquests arbustos i arbres amb gespa artificial.
I on també està passant factura les sequeres a les vinyes catalanes, tot apunta que la barema serà entre dolenta i molt dolenta i que el preu d'alguns vins es podria encarir. A la baixa collita de les varietats de Chardonnay, de Pinot Noir, i ara s'afegeix també el Macabeu, el Penedès, per exemple, on predomina aquest tipus de raïm, preveuen recollir-ne la meitat que ara fa un estiu, en què la collita ja va ser de per si bastant dolenta. La conseqüència de dos estius llargs i dos anys també sense amb aquesta sequera no afectarà, això sí, diuen, la qualitat del producte. Al contrari, depenent de la zona, alguns pagesos fins i tot pateixen ara mateix per la viabilitat de les seves vinyes, Sergi Alemany.
L'impacte de la falta d'aigua varia segons el territori, però és una realitat. A la zona de la Deo Penedès, al Camp i l'Empordà, la disminució de la producció de raïm s'espera que sigui considerable. En alguns casos, a més, es pateix ja no tant pel raïm, sinó directament pels ceps. Les vinyes de regadiu, en canvi, han resistit una mica millor aquestes condicions climàtiques. Això seria Costers del Segre, Terra Alta, Conca de Barberà i la part nord de la Deo Tarragona. Tot i que alguns cellers podrien encarir el preu de l'ampolla per la poca oferta de raïm, l'increment, asseguren des d'Unió de Pagesos a RAC1, no serà en cap cas escandalós. Josep Marrugat n'és el responsable de la vinya.
El raïm suposa un 10% del preu de l'ampolla. Evidentment que s'encarirà una mica l'ampolla, però com que venim de molt avall, tampoc no suposa tant.
També des de l'Institut Català del Vi, que ja han començat a fer proves per creuar varietats de cep que puguin oposar resistència al canvi climàtic, recorden a la RAC1 que el vi català es ven a preus més assequibles que en altres països i que així ha de continuar sent.
I vinculat amb la calor, les entitats de persones amb psoriasi reclamen posar fi a l'estigma que arrossega aquesta malaltia. Fan aquesta crida coincidint amb l'estiu, que és quan els afectats tendeixen a no mostrar en públic la pell, tot i que el sol i l'aigua del mar ajuden molt a combatre els símptomes. A l'estat, més d'un milió de persones tenen aquesta psoriasi, Carles Ballart.
Això és un 2% de la població. Segons l'OMS, és una malaltia crònica dolorosa que provoca unes clapes vermelles a la pell molt visibles. Això pot provocar que molts pacients també tinguin ansietat i depressió. Ho explica a RAC1 la vicepresidenta d'Acció Psoriasi, Montse Ginés.
Hi ha un component emocional molt important, perquè tu et vas deixant de fer coses per no ensenyar el teu cos, i això doncs t'afecta i realment doncs també configura una mica el tipus de personalitat que tenim.
Aquesta conseqüència és doblement perjudicial, perquè precisament el sol i l'aigua salada és el que més ajuda a combatre la malaltia. Ho diu a RAC1 la dermatòloga de l'Hospital del Mar, Marta Ferran.
El sol té un efecte antiinflamatori molt positiu, que en moltes malalties ajuda a que no estiguin tan inflamades. I el sol, quan el prenem a la platja, no només ens arriba per dalt, sinó que també no reflecteix a la sorra, reflecteix al mar.
Per això, l'associació Acció Psoriasi i la farmacèutica Leo Pharma han llançat una campanya demanant als pacients que pengin imatges dels seus cossos a les xarxes socials i contribuir així a trencar l'estigma de la psoriasi.
Són les 9 i 22 minuts. Després de la constitució del Congrés i el Senat, ara totes les mirades en plana política estan ja posades en la investidura. El rei començarà dilluns la ronda de contactes per escollir a qui proposa per intentar aconseguir aquesta investidura i poder ser el proper president de l'Estat espanyol. Un gest que normalment és purament protocolari, un pur tràmit, però que aquesta vegada es presenta més incert que mai, perquè tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijó aspiren a ser-ne presidents. Cap dels dos candidats té encara els suports necessaris garantits, i això fa que hores d'ara hi hagi dubtes sobre quin criteri farà servir el rei per prioritzar-ne un o l'altre. Sigui com sigui, Felip VI reunirà amb tots els partits, excepte amb els independentistes catalans, també Bildu i el BNG, que han rebutjat aquesta invitació. En canvi, el PNB sí que hi anirà. Sobre això, és interessant llegir avui un article que publica El País, en què explica que si el rei veu que cap dels dos candidats té possibilitats reals de ser investit, podria citar els partits a una segona ronda de contactes uns dies més tard. Seria una manera de guanyar temps, explica el diari, i d'assegurar-se així que quan proposi un nom tingui més opcions de ser escollit. Sí, com sigui, els tempos no estan clars, però avui l'ABC planteja algunes possibles dates. El diari diu que el debat d'investidura podria ser a finals d'agost i concreta el dia 30 o el 31. Si cap dels candidats té els suports necessaris, asseguren que ja saltarien fins l'última setmana de setembre i finalment l'últim escenari seria que repetissin les eleccions. En aquest cas, l'ABC apunta que seria cap al 17 de desembre, és a dir, abans de la festivitat de de Nadal. Per acabar d'aclarir aquest panorama, seran claus un cop més els partits independentistes que tornen a posar sobre la taula les seves condicions per aquesta investidura. Tant Esquerra com Junts per Catalunya posen l'amnistia com a línia vermella per investir Pedro Sánchez. Tots dos marquen aquest tema com a indispensable si Sánchez vol tornar a ser president, i una amnistia que englobi, a més, deixen clar, totes les persones que tenen causes obertes relacionades amb el referèndum de l'1 d'octubre. És per això que els partits independentistes avisen al president espanyol en funcions que no li serà fàcil aconseguir aquesta revalidació, i asseguren que el suport al PSOE en la constitució de la mesa del Congrés d'aquest dijous no tindrà res a veure amb la negociació que s'obre a partir d'ara. En parlava ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
És un acord estricte respecte a la mesa. Ara comença una negociació que serà sobre la investidura, per tant, de dimensió, d'intensitat i segurament doncs, una complexitat molt i molt diferent.
En aquest sentit, Junts per Catalunya segueix insistint en l'amnistia al referèndum, però crida l'atenció l'última demanda del partit. Defensen que una hipotètica llei d'amnistia també hauria d'incloure, atenció, el cas de Laura Borràs. La portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, ho veu com una condició indispensable a la negociació amb el PSOE per investir Sánchez. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
Totes les persones que han estat afectades per la injustícia espanyola, totes elles han de formar part de... L'amnistia és això.
Sí, que entenem que Laura Borràs ha de formar part de...
Òbviament que la Laura és víctima de la Lawfare, ho hem dit i s'ha demostrat perfectament.
A més, Junts també eleva les demandes d'Esquerra i fixa el referèndum com a condició indispensable. De fet, assegura el partit que, a diferència dels republicans, són l'única formació que tenen ben definit a quin costat de la taula estan. A tot això, avui el Confidencial afegeix que el partit de Carles Puigdemont reclama que la llei d'amnistia estigui registrada i també admès al Congrés abans de la investidura. És una nova mostra del líder de Junts en aquesta estratègia basada en obtenir acords comprovables abans de signar qualsevol pacte. Mentrestant, Esquerra ja comença a especificar quins seran els seus cavalls de batalla en aquesta negociació, a més de l'amnistia, i inclouran la taula de diàleg o altres temes importants com ara el traspàs de Rodalies, Adrià Santasusagna.
Esquerra encara una negociació de màxims i volent fer suar sang al PSOE si vol aconseguir el seu suport. No només posen l'amnistia com a línia vermella, sinó que exigiran que la taula de diàleg torni a reunir-se periòdicament i que tingui resultats, tot per evitar que quedi en un punt mort com els últims mesos. Els republicans també inclouran el traspàs de Rodalies com a condició indispensable i també acabar amb el dèficit fiscal. La diputada d'Esquerra a Madrid, Teresa Jordà, en parlava al Mónarracú.
Sí, sí, s'ha parlat, òbviament, de la llei d'amnistia. De fet, el que el PSOE ha de fer possible és que aquesta llei es tramiti. No només que es tramiti, per això també és extremadament necessari que hi hagi una mesa, que hi hagi un Parlament, perquè si no és impossible fer política, ni que sigui a l'estat espanyol. Amnistia és la llei d'amnistia, que el PSOE no només la deixi tramitar, sinó més a més que tiri endavant.
Jordà també celebra que Junts per Catalunya hagi decidit negociar amb els socialistes. Per això els demana que amb aquest pas endavant sumin forces i que els dos partits negociïn junts davant del PSOE.
Aquestes condicions d'Esquerra i de Junts, però, de moment no espanten el PSOE i Sumar, que asseguren que són optimistes i esperen que Sánchez pugui tornar a ser president. Ens ho explica el corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Perciba.
Sí, perquè tot i admetre que encara queda molta feina per fer, els socialistes veuen les coses ben encarrilades. Sobretot la nova presidenta del Congrés, Francina Armengol, sap que es patirà, però diu a la SER que hi haurà acord d'investidura per fer Sánchez president. També ho veu bé la portaveu de Sumar, Marta Lois, a Ràdio Nacional.
Va a haber un gobierno pronto con una capacidad de tirar adelante las necesidades que tiene España y los españoles y las españolas. Y creo que las negociaciones, yo lo digo también por experiencia, es lógico que siempre acaben en el último minuto.
Creo que se abre un tiempo que facilita la consecución de un gobierno progresista.
Armengol, que per cert ja ha complert amb el tràmit d'anar a veure Felip VI, que dilluns comença la ronda de consultes amb els representants dels grups polítics al Congrés. Dimarts, Felip VI veurà en Pedro Sánchez i Núñez Feijó, i a partir de dimecres té el temps que vulgui per reflexionar i decidir a qui demana fer govern.
En canvi, qui no ho acaba de veure clar és Josep Borrell en una entrevista d'avui al País. El representant de la diplomàcia europea i històric de dirigent socialista admet que li costa entendre que la governabilitat del país pugui dependre de partits als quals, diu, no els importa gens Espanya. Per la seva banda, el PP avisa que Alberto Núñez Feijóo encara té opcions de ser president, malgrat que els comptes a priori no els surten. Segons llegim avui a La Vanguardia, Feijóo és conscient que la investidura és molt complicada, però no llança la tovallola. Assegura que si el rei el proposa com a candidat, ell acceptarà el repte, i segons recull també el diari, només hi hauria una cosa que faria que hi renunciés, que Pedro Sánchez es presenti amb un pacte ja tancat. Els populars volen evitar a totes la que anomenen síndrome Arrimadas, és a dir, que els puguin retreure que no ho han intentat. De fet, asseguren que encara que perdin la investidura, aquesta pot ser una oportunitat per presentar un programa de govern i que podria ser llegit, per tant, com el primer acte preelectoral si finalment s'han de repetir les eleccions. Els populars, mentrestant, també volen refer ponts amb Vox i esperen recuperar els seus vots de cara a un hipotètic debat d'investidura. El president del Senat, Pedro Rollán, no dona Feijó per mort, en parlava ahir a Antena 3.
Yo creo que el presidente Feijóo tiene las mismas oportunidades hoy que tenía hace 24 o 72 horas y lamentablemente tengo que decir que ayer no hubo ningún comité de dirección, no hubo ningún comité de ningún tipo y el que pudieran coincidir varios o algún dirigente dentro del edificio que es la sede de nuestra formación política, de veras no creo que tenga que tratarse como algo extraordinario sino como algo absolutamente normal.
Per part de Vox, el secretari general del partit d'ultradreta, Ignacio Garriga, diu que estan disposats a votar Feijóo com a president, però li demanen que s'hi esforci més. Ho deia Telecinco.
Nosotros seguimos dispuestos para trabajar abiertamente, para evidenciar que es urgente conformar esa alternativa al peor gobierno que pueden tener los españoles y esperemos que el Partido Popular, que en este caso el señor Feijóo, pues decida volver a la senda, insisto, del patriotismo, de la generosidad y de la responsabilidad que nos exige este momento.
Això almenys és el que diu Vox de cara a la galeria, tot i que entre bambolines les coses canvien. De fet, el vicepresident de les Corts Valencianes, Vicente Barrera, va fer una piulada en què deia que Feijóo havia escopit a la cara de Vox al no donar-los una cadira a la mesa del Congrés. Després que, de fet, que el tuit es fes viral, Barrera el va acabar esborrant. A part d'ell, també hi va haver altres reaccions que demostren que la decepció per haver quedat fora de la mesa és evident en la formació d'ultradreta. La més evident, la de Santiago Abascal, que tan bon punt va acabar la sessió constitutiva de les Corts, va assegurar que volien explicacions i que estan perplexos. També hi ha crítiques, però, entre els populars per la seva relació amb Vox. Avui és molt dur Jorge Fernández Díaz Alal, en el seu article La Razón, en què qualifica d'espectacle lamentable que el PP s'hagi negat a donar-li una cadira als d'ultradreta a la mesa del Congrés. Diu que això contraposa amb l'actitud dels socialistes, que no tenen cap problema en pactar, diu, amb separatistes, comunistes, colpistes i els hereus d'ETA. Per tot plegat, Fernández Díaz conclou que el PP ha comprat del tot el relat de Pedro Sánchez. Passen gairebé 2 minutes de 2:15 del matí i quan fa poc més d'un dia que ara ho parlàvem de la Constitució de la Mesa del Congrés, han arribat ja els primers intents per evitar que el català es consideri una llengua oficial a la Unió Europea. És, recordem, un dels punts de l'acord entre el PSOE i l'independentisme per fer Francina Armengol presidenta de la Mesa del Congrés i sembla que portarà més cua de les que es podria pensar en un primer moment. Un dels primers en oposar-s'hi han estat Ciutadans en una carta adreçada a la resta d'estats de la Unió. Avisen als 27 que el català, el gallec i l'eusquera no són llengües oficials a Espanya, com exigeix la normativa europea. Recorda que són només llengües cooficials a les comunitats autònomes.
Perquè el català sigui llengua oficial a la Unió Europea cal que el consens de tots els països membres. De fet, a hores d'ara comença a haver-hi dubtes sobre el paper de França, reticent a reconèixer els drets de les llengües regionals. Ciutadans vol retreure rèdit de la situació i, tot i que va descartar presentar-se a les eleccions espanyoles, continua boicotejant el català des de fora del Congrés. Diuen que perquè sigui llengua oficial a Europa s'hauria de canviar la Constitució, ja que ara mateix designa l'espanyol com a únic idioma oficial en l'àmbit estatal. És per això que demanen als 27 que s'abstinguin de posar la banya als assumptes de política interna espanyola. Asseguren que Pedro Sánchez ha actuat sense tenir en compte les prioritats de la ciutadania. L'acusen d'haver portat el debat a Europa pels seus propis interessos, anant més enllà de les seves funcions i únicament com a favor de l'independentisme.
Doncs bé, tot i aquest intent de Ciutadans de torpedinar l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a Europa, l'advocacia de l'Estat no hi veu problema, que ha donat llum verda al govern espanyol per enviar la petició al Consell de la Unió Europea. Abans de fer arribar la carta a Brussel·les, el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Álvarez, va consultar amb l'advocacia de l'Estat si podia fer-ho. Recordem que l'advocacia de l'Estat, l'òrgan judicial, ho va avalar perquè no ho considera una extralimitació de les competències atribuïdes al govern espanyol en funcions. L'altra condició que van posar els independentistes per votar a favor de Francina Armengol com a presidenta del Congrés és que es pugui parlar català, eusquera i gallec també a la cambra. El dia del ple, Armengol va donar a entendre que es podia fer de manera immediata la sessió d'investidura, però ahir no va ser tan clara. En una entrevista a la SER va admetre que abans han de mirar com fer-ho des del punt de vista tècnic.
És mi compromís
eso, ese objetivo, hacerlo lo más rápido posible, digo, lo más rápido posible. Por tanto, mi primera decisión es, evidentemente, primero, bueno, yo es que, claro, llevo 22 horas como presidenta del Congreso de los Diputados y creo que tengo que hablar con los grupos parlamentarios y tengo que también mirar con los servicios técnicos de la Cámara todas las posibilidades y a partir de ahí tomar las decisiones rapidísimamente, sin duda, y esa es, sin duda, también mi posición y mi obsesión.
I mentre el Congrés doncs estudien com fer-ho a nivell tècnic, ara el govern del País Valencià diu que se senten discriminats. PP i Vox reclamen que el Congrés i la Unió Europea atorguin al valencià el mateix estatus d'oficialitat. Ho deia la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero.
Exigim respecte a la comunitat valenciana i que la nostra llengua tinga el mateix estatus d'oficialitat que la resta de llengües cooficials de l'Estat. La comunitat valenciana ha de deixar de ser moneda de canvi en els pactes entre Sánchez i els separatistes catalans. L'anterior Consell ho fomentava. Este no ho tolerarà.
Mentrestant, a Catalunya, el govern es compromet a pressionar a l'Estat per assegurar que el català sigui oficial a Europa. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, diu que faran mans i mànigues perquè no quedi tot en paper mullat. Enviat especial de RAC1 a Prada de Conflent, Ferran Dalmau, bon dia.
Bon dia. La consellera Meritxell Serret diu que la millora de la situació del català a Europa no s'ha de donar encara per feta i que des del govern faran tot el que puguin per assegurar el recorregut de la proposta que Esquerra i Junts han pactat amb el PSOE.
A disposició d'acompanyar i de fer tot el seguiment d'aquesta iniciativa i després, evidentment, proactivament, també fer tota la capacitat que tinguem d'interlocució i de relacions a nivell d'institucions europees per assegurar que aquesta iniciativa també pugui arribar a bon port.
Tot i això, diu la consellera Serret, que ara Catalunya té més armes per fer-ho que el 2017.
I l'acció exterior d'avui de la Generalitat de Catalunya és molt millor, està molt més forta que el 2017.
Esperen assegurar des del govern que la proposta de fer el català llengua oficial arriba a bon port.
Per cert, que encara relacionat amb el català, el bisbe de Mallorca va explicar ahir també a la Universitat Catalana d'Estiu que a vegades l'han increpat per fer missa o comunions en català.
Jo m'he trobat l'altre dia donant la comunió a una persona que combrega i que després aprofita per dir-me de tot. Jo vaig callar perquè, clar, no és un moment per entrar en discussió. En cert moment vam inspirar, no diria insultar, però jo tenia tot el dret de celebrar en aquell moment com celebràvem. I tot era perquè celebràvem en català.
Sebastià Taltavull diu que no acceptar la normalització del català a l'Església és d'inculte. I a les 9:36 minuts us expliquem que els bombers que treballen per extingir l'incendi a Tenerife encara un cap de setmana que ha de ser clau, i és que les condicions climatològiques a l'illa es complicaran. De moment, les flames han arrasat 5.000 hectàrees en un perímetre de 50 quilòmetres en les últimes 24 hores, però l'incendi no ha crescut amb la força que ho va fer durant els primers dies. Tot i això, la ministra de Defensa, Margarita Robles, advertia ahir que ha estat una petita treva perquè des d'avui mateix la pujada de la temperatura i el vent sec podria hacerlo crecer una otra vez.
Las previsiones para este fin de semana son unas previsiones complicadas porque va a venir mucho más calor y sobre todo una de las cosas que decían de este incendio que tiene estas características especiales es el viento muy seco, viento local en distintos territorios que afecta a los balances, a los lugares más complicados para poder acceder.
L'incendi ha fet que els serveis d'emergència hagin evacuat 4.500 persones de les seves cases. L'altra cara de la moneda és la xifra de confinats que ahir es va rebaixar a 1.700 persones després que deixessin sortir de casa els 2.200 veïns del nucli urbà més allunyat de les flames, Adrià García.
Des de les Canàries asseguren que mai havien vist un incendi com aquest, que s'expandeix en diverses direccions. Això fa que ja afecti 9 municipis diferents. El president de les Canàries, Alberto Clavijo, explicava ahir a la nit que, tot i les millores, el foc continúa avanzando.
A lo largo del día había ido francamente bien. La nota, digamos, discordante, pero que desde luego tenemos que esperar a la jornada del día de hoy, es que ha rebasado por el hecho marcial, el incendio, se nos ha superado por una parte del perímetro.
Els bombers fan mans i mànigues per poder controlar tots els fronts. En total hi ha més de 300 efectius treballant per terra per estabilitzar l'incendi i també 15 mitjans aeris. A més, avui s'incorporarà un avió de coordinació que farà un reconeixement dels punts calents amb càmera tèrmica.
Aquest incendi de Tenerife, que avui apareix a moltes portades dels diaris, però sobretot el que veiem avui als diaris editats sobretot a Madrid i també alguns a Catalunya són les fotos del primer dia d'Acadèmia Militar de la Princesa Eleonor. Va ser el dijous i la Casa Reial ha difós les imatges un dia i mig més tard. S'hi veu a una Leonor molt seriosa i atenent ordres. Els diaris també destaquen que la solapa de l'uniforme hi té els seus dos cognoms, Borbón i Ortí, a diferència del seu pare, que només duia el primer cognom.
Va ser el primer dia de 3 anys de formació que faran diferents exèrcits. És una formació que normalment dura 4 anys, però ella farà 2 cursos en només un any, com ja va fer el seu pare. L'ABC destaca que en aquest cas no s'ha modificat el menú de la princesa, com sí que havia passat al Col·legi de Santa Maria de los Rosales, en què va demanar una dieta a part. Per la seva banda, el Mundo destaca tots els obstacles que tindrà Leonor, ja que entrarà en una disciplina molt dura i farà les mateixes proves físiques que la resta de cadets. Uns obstacles que van més enllà de les proves de l'acadèmia, i és que farà 18 anys el 31 d'octubre, data en què hauria de jurar la Constitució com a princesa. Ara bé, si no hi ha investidures i es dissolen les Corts, Leonor no podria jurar la Constitució i hauria d'esperar a l'any vinent.
Falten 5 minuts per 9:45 del matí. De seguida us expliquem que portar mascareta torna a ser obligatori en alguns punts de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Via lliure amb Eudald Martí. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell. Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tornaràs de vacances amb imants per a la nevera, postals que desaràs en un calaix per no mirar-te-les mai més i pareus que no et tornaràs a posar mai a la vida. I de veritat que tornaràs sense el cupó extra de Nadal de l'11? Aquestes vacances no oblidis de comprar el cupó extra de Nadal de l'11. Ja és a la venda amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Compra ara el cupó extra de Nadal de l'11. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana arribem al capítol número 100 i per celebrar-ho hem preparat un episodi especial on fem un repàs de les 99 històries de cançons que hem passat al llarg de les 3 temporades del podcast. Si el voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som més 1.
Aquest estiu a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, superpràctica perquè la tinguis sempre a mà al cotxe.
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins al 2 de setembre. Consulta les condicions a Carglass.es.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Via lliure amb Eudald Martínez.
9:42 minuts i el repunt de casos de coronavirus comença a comportar les primeres mesures. Per exemple, a l'Hospital Clínic de Barcelona, on la mascareta torna a ser obligatòria en alguns punts del centre. La resta d'hospitals continuen cenyint-se al que diu Salut, que només la recomana allà on hi hagi col·lectius més vulnerables. Al Clínic, però, han volgut anar un pas més enllà i fan portar-la a la sala d'espera d'urgències i també quan es visita algun pacient ingressat, Marc Canturri.
Fons de l'hospital mateixen a RAC1 que no hi ha hagut cap brot intern, però sí que, com a la resta d'hospitals, han notat l'increment de casos. La investigadora del Biocoms, Clara Prats, veu bé la mesura, però recalca que les noves variants no són preocupants. Ho ha dit a RAC1.
Això sí que és molt important, que aquestes noves variants o noves subvariants que van apareixent
no en generin casos més greus, no? Que aquest seria una mica el punt més preocupant de que passés. Però de moment no hi ha confirmació de que això sigui així, per tant, de moment, vigilants, amatents, i ja està, i poca cosa més.
L'augment de casos es nota lleugerament als llits convencionals dels hospitals. A tot el país n'hi ha uns 450 ocupats per Covid, que són uns 13 més que fa una setmana. A les UCIs, en canvi, la tendència a l'alça dels casos passa ara com ara desapercebuda. Hi ha els mateixos 13 ingressats que la setmana passada.
Només un de cada quatre catedràtics és una dona. És una dada del Departament de Recerca i Universitats, tot i ser una xifra molt baixa, ha millorat un 22% en l'última dècada. Ara bé, associacions de dones investigadores de Catalunya creu que no n'hi ha prou i demanen més inversió perquè les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes per poder arribar a ser catedràtiques. Pol.
A mesura que s'avancen els estudis, el tant per cent de dones disminueix. En graus i màsters es graduen més dones que homes. De cada 10 graduats, gairebé 6 són dones. Els doctorats és gairebé un empat. Un 51% són dones i un 49% homes. Però a partir d'aquí es giren les taules. Les dones representen només el 47% dels professors associats, el 44% dels investigadors, i la xifra baixa fins al 26,5% en el cas dels catedràtics. La presidenta de l'Associació de Dones Investigadores i Catedràtica de Veterinària de la Universitat Autònoma, Maite Paramio, ha dit a RAC1 que per revertir aquesta tendència cal que les administracions passin de les paraules als fets.
Una política econòmica. Financiar para ciertos momentos, como es en la maternidad, que durante esas épocas se las ayude económicamente para que no pierdan el tren de un trabajo que realmente es verdad, es competitivo. No puedes estar un año y luego incorporarte tan fácilmente.
I afegeix que el sostre de vidre no desapareixerà fins que les dones investigadores tinguin el mateix prestigi que els homes.
Tres quarts en punt de 10 del matí. Avui coincideixen dues festes majors de Barcelona, les de Sants, que comencen aquest vespre, i les de Gràcia, que encara en ja el tram final d'una edició que, segons els veïns, ha concentrat massa gent als carrers. Ho explica RAC1 el president de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig, Sergi Font.
Molta activitat que angoixa una mica, això, perquè hi ha massa gent. I volem més tranquil·litat. Si no, la festa no és per nosaltres. És un parc temàtic, això.
Durant els tres dies que queden de festa gracienca, el barri continuarà sent l'escenari de diversos concerts. Aquesta nit, per exemple, a la plaça de la Vila actuarà el grup Pepet i Marieta. Per la seva banda, els veïns de Sants es preparen per gaudir de la festa major del seu barri, la lectura del pregó càrrec de la companyia elèctrica d'Arma, i també la gran traca d'inici de festa major durant el tret de sortida inicial aquesta festa. Després, fins al 27 d'agost, les activitats, balls i concerts ompliran els carrers del districte. Els veïns, però, en aquest cas de Sants, esperen viure unes festes més tranquil·les i també menys massificades que les de Gràcia, Ana Salvador.
Tot i això, reconeixen que els preocupa que les festes del seu barri es popularitzin com les de Gràcia. Ho han explicat a RAC1 el president de la Federació d'Associacions i Comissions de Carrers, Toni Devesa, i la portaveu de la Comissió de Festes del carrer Guadiana, Anna Mat.
Sempre Sants ha sigut, en aquest sentit, una miqueta raravis, perquè és molt més familiar, és molt més tranquil en aquest sentit, tot i que hi ha molta gent, però no és la massificació brutal que hi ha en aquest sentit a Gràcia.
Ens fa por que es posi de moda d'alguna forma i que acabi convertint-se en el mateix, que al final Barcelona, depèn de com, s'està tornant ciutat aparador tota sencera. Però jo crec que aquest barri encara resistim.
Pel que fa a la seguretat a les nits, des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que hi haurà el dispositiu necessari per cobrir tots els esdeveniments, tant a Gràcia com a Sants. I treballaran equips conjunts de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.
Una festa major de Sants, per cert, que també inclou el tradicional concurs de carrers engalanats. Enguany hi participen 12 carrers, una xifra que any rere any es va reduint. El 2010 se'n van engalanar 22, i segons l'organització aquesta és una clara conseqüència de la manca de relleu generacional. Més coses a l'aeroport del Prat. Ja s'hi operen més vols intercontinentals que abans de la pandèmia. En total, aquest agost, l'aeroport de Barcelona sumarà 49 connexions intercontinentals.
Segons dades d'AENA, d'aquests 49, 21 són connexions amb aeroports americans, i de cara a l'any que ve s'hi sumarà un altre vol intercontinental. American Airlines connectarà Barcelona amb Dallas a partir del juny del 2024. Amb l'Àfrica, les destinacions han augmentat d'11 a 16. D'altra banda, l'assignatura pendent continua sent recuperar les destinacions asiàtiques. Per exemple, encara no hi ha vols des de Barcelona a Hong Kong i a Xangai. En canvi, sí que s'ha recuperat la connexió amb Pequín, i d'aquí 10 dies, el 28 d'agost, es posarà en marxa una nova amb Shenzhen.
i dels aeroports als ports, perquè els cereals han donat una empenta al port de Tarragona aquest juliol. S'hi ha registrat el tercer millor mes de la història pel que fa al tràfic d'aquesta mercaderia. Ha mogut més de 732.000 tones.
El de Tarragona és un dels ports líders en productes agroalimentaris. El que s'hi ha mogut aquest juliol només de cereals representa un 80% més que el mateix mes d'ara fa un any, amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna a l'inici. Des de principis d'any, el port tarragoní ha superat ja els 4 milions de tones de cereals transportats, quan en tot l'any passat es van fregar els 6 milions. La instal·lació va camí, per tant, de marcar un nou rècord aquest any.
En canvi, on ha caigut el trànsit de mercaderies és el port de Barcelona.
Fins al juliol s'hi han mogut 38 milions de tones de tota mena, és gairebé un 11% menys que l'any anterior. El port ho atribueix a la conjuntura econòmica i a les tensions geopolítiques derivades de la guerra a Ucraïna.
I ara que parlem de cereals i de ports, el boom de la garrofa punxa després d'estar de moda a la indústria alimentària. Durant les dues últimes campanyes, el quilo de garrofa es va arribar a vendre per 2,5 euros, però ara podria baixar fins als 30 cèntims. A més, el sector també altres dificultats, com ara la sequera, que ha avançat la campanya de la collita, i malgrat la baixada de preus, els pagesos encara els preocupen els robatoris als camps Trineuguet.
La caiguda del preu es deu al fet que la indústria alimentària ha primat els costos de producció i la qualitat del producte, ho ha explicat a RAC1 el director gerent i vicepresident de la Cambra de Comerç i la Llotja de Reus, Jaume Lloses.
La caiguda es deu sobretot a que s'ha enfonsat la demanda. I l'ús de la goma de garrofí, sobretot per la gran indústria alimentària, s'utilitza per la indústria del gelat, dels formatges, i el que ha fet aquesta indústria és buscar un producte alternatiu, no de base natural, però que en canvi és un 70% molt més econòmic.
D'altra banda, amb la sequera aquest any la garrofa és més prima perquè li falta aigua. Els pagesos han assegurat que hauran de fer mans i mànigues per aconseguir la quantitat d'anys anteriors. Tot i això, estan convençuts que ni una cosa ni l'altra reduiran els robatoris del fruit. N'han parlat a RAC1 el responsable de la garrofa de la Unió de Pagesos, Jordi Castellnou, i el president de Joves Agricultors i Ramaders de Tarragona, Albino Neira.
Aquests anys podien dir que el preu de la garrofa portava un preu digne per poder-nos guanyar la vida amb aquest cultiu. Ara és molt just del tot.
El fet de que el preu sigui barat només perjudica el pagès. La gent que el roben no li costa ni un cèntim. Per poc que li donguin, és benefici net.
La davallada de preus també s'ha vist a territoris que ja han començat la campanya, com el País Valencià o Mallorca, on el fruit no ha passat dels 40 cèntims.
Els Mossos investiguen una agressió sexual que hauria patit una treballadora de la boqueria i ja han detingut un dels presumptes autors.
Segons explica el digital Crònica Global, va passar dijous a primera hora del matí, quan la dona passava per la plaça de la Gardunya en direcció al mercat de la boqueria. Dues persones l'haurien assaltat per fer-li tocaments sexuals. Els crits de la víctima van alertar el personal de seguretat del mercat, que es van apropar a la zona provocant la fugida dels agressors. Ho explica, com dèiem, Crònica Global.
Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut dues persones a Manresa per presumptament tenir explosius a casa.
L'operatiu en què es van fer els arrestos el van fer els agents del cos de desactivació d'explosius TEDx, la policia científica i unitats canines. Durant més de 2 hores es va mantenir els veïns confinats. Els agents buscaven material explosiu de fa uns 30 anys que uns lladres van robar d'un pis. La investigació continua sota secret de sumari, però ja han aclarit que encara que es tracti de tinença d'explosius no es pot relacionar amb un delicte de terrorisme.
I la policia local de Palafrugell va detenir ahir un home per vendre òxid nitrós, més conegut com el gas del riure. L'acusen d'un delicte contra la salut pública.
Coincidint amb la festa major del poble, els Mossos van detectar un augment del consum d'aquest gas, sobretot per part de joves. La investigació va acabar ahir amb la detenció de les persones que s'encarregaven de distribuir-lo entre els veïns del municipi. El van enxampar amb una ampolla de 3,9 quilos d'òxid nitrós, a més d'utensilis, per consumir-lo com globus i dosificadors. El gas del riure s'inhala i produeix sensació d'eufòria.
I en Crònica Internacional, un any i mig després de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, el nombre de morts i ferits en combat és de 500.000 de persones. Són dades del Pentàgon a les quals ha tingut accés el diari The New York Times.
300.000 baixes pertanyen al bàndol rus, són uns 120.000 morts i gairebé 200.000 ferits, mentre que segons el Washington, la xifra de víctimes mortals al front ucraïnès és de gairebé la meitat, unes 70.000. A més, hi ha uns 100.000 soldats ferits. De fet, des de novembre passat, les baixes s'han duplicat, sobretot arran de la duresa de la batalla de Bakhmut, a l'est del país i l'actual contraofensiva ucraïnesa. Segons el The New York Times, es tracta d'una estimació dels funcionaris del Pentàgon, perquè tant Ucraïna com el Kremlin han deixat d'informar sobre les baixes.
I d'Ucraïna a l'Afganistan, perquè dos anys després que els talibans recuperessin el control del país, els experts adverteixen que els refugiats són els grans oblidats i que ho tenen molt difícil per establir-se quan arriben a l'Estat i també a Catalunya. Aquesta situació afecta moltes persones que ja han arribat, però també n'hi ha moltes que encara no han pogut fugir del seu país. Segons fonts del Departament de Salut, el Registre Censal d'Assegurats han donat d'alta un total de 783 persones vingudes de l'Afganistan des de l'agost del 2021 fins al juliol d'aquest any, Gemma Carceller.
Després de dos anys, els tràmits d'acollida de persones refugiades que venen de l'Afganistan segueixen sent molt lents i en alguns casos es poden allargar durant mesos. Ho ha explicat a RAC1 l'activista i col·laboradora de diverses ONGs, Laia Marçal.
No és el mateix la primera evacuació, que va ser molt ràpida, un any, jo crec que se l'han dit tot. Canvis de personal de les ambaixades, és més dur, es deneguen més casos.
Les persones que sí poden aconseguir sortir del seu país sovint es troben amb un mur a l'hora de trobar feina i habitatge. RAC1 ha pogut parlar amb la Soraya Sadeb, és una noia afganesa de 28 anys que va arribar a Madrid al novembre i va passar els dos primers mesos en un hostal amb condicions molt precàries.
La primera acogida d'Espanya, sobretot en Madrid, és horrible. Imagina, jo perdí hasta 5 quilos en dos meses per la situació, los baños, la comida i todo.
Aquesta setmana ha fet dos anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Va ser després d'una ofensiva molt ràpida que va posar punt i final a 20 anys de guerra i de control occidental. Des de llavors, els talibans han instaurat un govern repressiu que ha anul·lat els drets de les dones.
Falten 5 minuts per les 10 del matí. El Regne Unit han condemnat una infermera per haver assassinat 7 nadons i haver-ne intentat matar 4 més entre el 2015 i el 2016. Les proves del judici han demostrat que la dona va matar els nens injectant-los aire, llet o insulina per via intravenosa amb una xeringa. La infermera té 33 anys i s'ha convertit en la pitjor assassina en sèrie d'infants de la història moderna del Regne Unit. Segons el diari The Guardian, podria ser condemnada a cadena perpètua.
El tribunal anunciarà la sentència dilluns al matí, que és quan la infermera, Lucy Letby, sabrà quina condemna li imposen. Els fets van passar en un hospital de Chester, al nord-est del país, entre el juny del 2015 i el juliol del 2016. Aquell mes, el centre sanitari va apartar Letby després que morissin 3 nadons en 3 dies seguits. Els casos van sacsejar la societat britànica, sobretot quan el 2018 la infermera es va convertir en la principal sospitosa. Durant el judici han demostrat que actuava contra infants prematurs, malalts i vulnerables. També l'han acusat de parlar amb les famílies de les víctimes amb curiositat morbosa i falsa compassió.
I a Itàlia, un jutge italià absol dos joves de 19 anys acusats d'haver violat una noia de 18 anys. Els fets van passar el 2018 quan una festa privada, el judici va demostrar que s'havia comès l'agressió i que la víctima els havia demanat més d'un cop que apareguessin. El magistrat, però, considera que els agressors no van saber entendre la negativa de la jove i en aquest sentit menciona més que ella anava beguda i que anteriorment ja havia mantingut relacions amb un altre dels agressors.
També justifica el comportament dels agressors vinculant-lo amb la manca d'educació i a les afectacions que podrien patir i arran del consum de pornografia. L'absolució i els arguments en què es basa han indignat part de la societat italiana i és que, a més, la decisió senta un precedent perillós a l'hora d'interpretar el consentiment. El 2021, el Tribunal Europeu dels Drets Humans ja va condemnar Itàlia per absoldre els agressors d'una violació en grup basant-se en estereotips sexistes.
Un minut i mig i de seguida obrim plana cultural.
Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Aquest any, al versió estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem el superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. RAC més 1. Podcast. RAC més 1 presenta la píndola de salut. amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC+1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC+1. Tots som u. Via lliure amb Eudald Martínez.
Un minut i seran les 10 del matí. Abans d'obrir plana cultural, us hem de fer un parell de punts vinculats amb l'àmbit tecnològic, i és que Elon Musk anuncia que Twitter ja no es podran bloquejar usuaris com fins ara. El que sí que es podrà fer, diu, serà silenciar-los o restringir els missatges directes. Fins ara, si un usuari en bloquejava un altre, no podia veure les publicacions mútuament i tampoc podien tenir interacció a través de comentaris o missatges. Aquesta eina permetia silenciar contingut no desitjat de comptes concrets.
Segons Musk, però, és una funció que no té cap sentit i que ja n'hi haurà prou amb l'opció de silenciar usuaris. Això permetrà amagar les publicacions d'una persona perquè la plataforma no ens les ensenyi. Ara bé, la diferència és que aquesta sí que es podrà continuar veient a les publicacions de qui l'ha silenciat. D'altra banda, continuarà sent possible bloquejar un contacte dels missatges privats i també tenir el compte privat. Tots aquests canvis, Musk els anunciarà en diversos tuits sense donar més explicacions ni detalls de quan començaran a aplicar-se.
I el govern espanyol pagarà 11 milions i mig d'euros als influencers perquè promocionin el turisme. Forma part d'una estratègia de màrqueting per recuperar la pistonada perduda durant la pandèmia i recuperar les xifres del 2019.